La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Noel, bon dia.
Bon dia.
Què fa un profe d'Educació Física fent arrossades per tot l'Empordà i Catalunya?
Treballar és una bona feina, m'agrada, se'm va donar l'oportunitat i vaig aprofitar per menjar, continuar un projecte que se'm va oferir en el seu moment.
Escolta'm, un quan fa arròs a casa, a vegades li queda covat perquè aquells 5 minutets de més, però fer arrossos per 200, per 500, per 1.000 persones, això són paraules majors.
Sí, és complicat, però és molt divertit i amb aprenentatge es fa qualsevol cosa.
Estàs preparant ara un arròs per 400 persones perquè aquest diumenge, 17 de març, a Fontanilles, a l'Empordà, al Baix Empordà, hi ha el Castellum. Com és preparar un arròs per 400 persones?
Molta feina durant la setmana. Fem tot proveïdors, productes, controlem que no ens falti de res. I el mateix diumenge, in situ, arribem amb les paelles, amb els productes frescos i cuinem al matí, tot el matí, per entregar l'arròs a l'hora que toca i que sigui un molt bon arròs.
Escolta'm, quan mesura la paella aquesta que fareu servir?
La que fem aquest diumenge fa 1,10 metres de diàmetre i 40 centímetres de fondo.
1,10 metres i 40... Déu-n'hi-do, arròs a la cassola, eh?
Arròs a la cassola, sí.
Escolta'm, i els ingredients que farà servir? A veure, va, que jo en veig molts aquí, Déu-n'hi-do.
Nosaltres sempre comprem tot el producte de la zona, quilòmetre zero, tant l'arròs, que és de l'Estany de Pals, com la carn, que són de proveïdors locals d'allà on vivim, el peix, que és de la costa de Palamós i de Roses, i tot és d'aquí, i això té un punt a favor per nosaltres.
Escolta'm, suposo que aquí hi ha una cosa molt important, que més enllà, diguem-ne, del moment de posar l'arròs a dins la cassola, és fer tota aquesta preparació, no? Perquè hi ha una cosa important aquí, llenya o gas?
Gas. A fer-ho amb llenya és més complicat.
És més difícil de controlar, no?, la cocció.
Sí, i a més amb paelles tan grans, el foc no sempre crema igual a tot arreu.
Escolta, hi ha una cosa molt important aquest any que ho estem veient amb la sequera, i és que pot ser que aquest 2024 a Pals no es pugui cultivar arròs per al tema de l'aigua. Això t'afecta d'una manera molt directa.
M'afecta molt directa i serà un problema molt gros, realment.
Escolta'm, va, imaginem que som aquest diumenge. Com ens hi posem a fer l'arròs?
Arribem al matí amb els meus companys de cuina, muntem el parament, paelles grans, taules, taules per treballar, les olles pel fumet, i comencem a preparar tota la verdura i el fumet. I a l'hora, una hora i mitja abans, ja tenim gairebé tot preparat, amb el fumet ja a punt de bullir, i a l'hora de mitja horeta abans tirem l'arròs i entreguem.
Escolta'm, això ho dius molt fàcil, però clar, hi ha una cosa important aquí, que és també el tipus d'arròs, perquè aquestes cassoles, fer-lo per tanta gent, fa que també la cocció residual sigui molt important aquí.
Ostres, bona pregunta. Amb molles tan grans solem apagar el foc uns 4 o 5 o 6 minuts abans, depèn de l'ambient, depèn de la temperatura, perquè si no, com bé dius, es passa l'arròs i és un arròs molt dolent llavors.
Escolta'm, i a l'hora de servir heu de ser una bona colla per anar ràpids?
Sí i no. Si tenim voluntaris és molt fàcil, perquè els voluntaris ja s'encarreguen d'entregar-ho tot, i si ho fem nosaltres portem unes cassoles de fang i ho entreguem. Aquestes cassoles són per cada 6 o 8 persones i després s'agilitza tot molt.
Gerard, a Fontanilles, al Baix Empordà, aquest petit poble tan fantàstic, que hi recordo un restaurant que hi feien unes figues confitades espectaculars, aquest proper cap de setmana hi haurà una gran feina, aquest Castellum, no? Sobretot de castells, que quina gent vindrà?
Bon dia, Pep. Doncs sí, aquest cap de setmana, el diumenge, dia 17 de març, fem la cinquena edició del Castellum. Qui vindran? Doncs mira, els marrecs de Sal, els merlots de Figueres i els esparxats de l'Estany. Estem a l'inici de fer castells de la temporada castellera i venen una miqueta a iniciar-se aquí a casa nostra. Vale? Tot i ser un poble petit, hi hem portat castellers ja amb un renom, amb molta tradició, i gent que està començant a sonar en el món casteller. A part, això ho enllacem amb la Fira de l'Oli, vale? També vindran, tenim des de Tiramarc, hi ha joc per nens, fem el que és l'escape room de l'Oli i ceràmica en viu també. Vull dir que tenim, la veritat és que espera una diada molt xula i el temps ens acompanyarà. Cinquena edició i amb moltes ganes.
Escolta'm, els castellers tenen molta gana, per tant suposo que d'arròs n'hi haurà.
Aquí hi haurà per 400 persones, ja tenim gran part reservada, però encara hi ha molt de lloc per qui vulgui venir. Els castellers, després d'acabar, es quedaran a dinar també amb nosaltres. Entrepans, begudes, vull dir, tenim molts col·laboradors que ens estan ajudant i sobretot també les arrossades de l'Empordà que venen a fer aquest arròs per 400 persones. Això, tot un luxe, us esperem.
Escolta'm, aquest arròs, com dèiem ara, un arròs per 400 persones, amb el que la gent, diguem-ne, farà territori amb tot això, però després, a més, hi ha d'haver-hi algunes postres per aquí, no? Ara parlàvem d'aquestes figues de l'Empordà, aquestes figues de Can Bec, que això ja és, podríem dir, patrimoni nacional de l'Empordà, de tot l'Empordà, no?
La veritat és que sí, que les figues van començar a Fontanilles i ha sigut una miqueta la nostra carta d'identitat també per arreu del món. Tenim sort que aquest producte es ven a molts països i juntament amb un gelat, que també ens farà un dels productors locals, l'Àngelo, no sé si coneixeu l'Àngelo de Torroella, doncs, hòstia, collonut, estem molt contents i molts altres col·laboradors que faran possible que un poble tan petit com el nostre pugui arribar, doncs, esperem, entre 2 i 3.000 persones de visita, que pugui venir tanta gent i poder assolir, doncs, un repte com aquest.
Aquest Castellum, aquest 17 de març a Fontanilles, aquesta diada castellera, amb aquesta Fira de l'Oli, aquesta arrossada, que faran sobretot que aquest territori, sobretot aquest poble tan petit com Fontanilles, s'hi mengi un arròs espectacular. La varietat, em sembla que no l'hem dit, la varietat. Quina varietat fa servir d'arròs?
Bahia, del Molí d'Estany de Pals.
Noel, bon arròs.
Merci.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I de Fontanilles anem cap a Capmany. Bon dia, Arxipagès.
Bon dia, què tal, Pep?
Escolta'm, han anat bé aquestes pluges dels últims dies?
Ostres, ha anat molt, molt bé. Feia des del novembre que no plovia. Han caigut uns 100 litres i ha anat perfecte perquè a la primavera ens broti el cep perfectament.
Heu tingut moltes baixes de ceps aquests últims mesos?
No, perquè ja fa anys que intentem treballar bé la vinya, podar-la bé, precisament perquè veiem que cada cop hi ha més problemes amb malalties de fusta, problemes amb brotacions, problemes en creixement, però ja fa anys que treballem bé i algun cau. Cada cop en cauen més, però creiem que ho portem prou bé.
A l'Empordà hi ha hagut una autèntica revolució aquests últims anys, un parell de dècades, amb l'elaboració de vins, no només sense deixar de fer allò que ja sabíeu fer, que eren grans vins negres, però ara també, diguem-ne, aquestes coses que, diguem-ne, encara estan de moda. No? Per exemple, una cosa que s'ha reivindicat i que tu fas molt bé és l'ancestral. Què és l'ancestral?
L'ancestral és un vi escumós que, a diferència del cava, el xampany, que és un mètode tradicional de dues fermentacions, l'ancestral només és una fermentació. És a dir, fem un vi, en el nostre cas és rosat, fermenta de manera espontània amb els llevats que porta el propi raïm, va fermentant, i arriba un punt que has de calcular la quantitat de sucres que et queden, el tanques dintre una ampolla i acaba aquesta primera fermentació a l'ampolla. Clar, a l'acabar-la de l'ampolla és el que li dona aquest gas natural.
Clar, aquí diguem-ne que els llevats que hi pugui haver són els que porta el propi raïm.
Sí, l'ancestral té aquesta cosa que pot acabar quedant dolç, no? Perquè a vegades són llevats propis del raïm i, a més, de final de fermentació, que ja estan una mica cansats, hi ha molt d'alcohol i comença a entrar la pressió de dintre l'ampolla i pot ser que es morin i el vi o l'escumós quedi dolç. Un cop m'ha passat, ja fa 10 anys que el faig, i un dels 10 m'ha quedat dolç. I clar, no hi pots fer-hi res. Però ara ja més o menys ja sabem com calcular la quantitat de sucre que hem de deixar perquè arribi a bon port.
Bon fill, quines són les varietats ideals per fer un bon ancestral?
Ostres, bueno, clar, jo em centro molt amb les varietats que pugui fer rosat, perquè jo crec que és un toc molt xulo l'ancestral rosat. I n'he tastat de sumoll, en el nostre cas de garnatxa negra, però també n'he fet de garnatxa roja, n'he fet de moscat. En aquest sentit és relativament fàcil provar coses, no? Perquè al final pots agafar un vi i just abans d'embotellar-lo el tanques i et pot sortir un ancestral. Després fer el bé ja necessita una mica més de tècnica, però crec que es pot fer de qualsevol varietat. Però més en blanc i rosat que en negre. En negre a vegades a dintre l'ampolla amb la pressió es redueixen molt i a vegades fan una mica de pudor que pot ser una mica desagradable pel consumidor.
Escolta, els ancestrals poden envellir?
De la meva manera de veure els ancestrals, crec que és un vi per veure jove. Però jo ja tinc 10 anys de bagatge i crec que envelleixen molt bé, no? I realment després els tastadors o la gent públic final o els consumidors potser prefereixen amb una mica d'envelliment, no gaire, potser amb un anyet. Però realment un ancestral hauria de ser un vi jove, efervescent, que tingui aquesta joventut i aquesta trempera, no?
Estem a les acaballes de l'hivern, començaran a venir els dies assolellats, la calor, i és un vi, diguem-ne, per això, no? Per prendre des d'una vessant, diguem-ne, allò desenfadada. Per tu, quin és el millor maridatge que li permet un ancestral?
Mira, a mi l'ancestral m'ha descobert un nou món, m'ha fet canviar vins negres meus, vins blancs meus, i a nivell de maridatge és un tipus de vi que serveix per tot l'àpat, perquè té aquesta frescor que neteja, desengreixa molt bé la boca, i després també té un cert cos, perquè faig una mica de contacte amb les pells, per tant té una certa estructura. En formatges va molt bé, va perfecte, formatges de pasta tova, arrossos, però bueno, amb una carn, jo he fet tot el menjar des de l'aperitiu fins a les postres.
Podríem dir que l'ancestral és un 4x4.
Sí, sí, sí. Funciona molt, molt bé.
Doncs va, anem a veure si trobem el teu pare per aquí, i entre el teu pare i alguns que facin una mica de veneres, ens fotem un ancestral.
Molt bé, perfecte. Gràcies, Pep.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Jordi Ávila d'Esmec, bon dia.
Molt bon dia, Pep, què tal?
La pregunta del dia. Com es gasta més aigua? Rentant els plats de la manera tradicional allà amb l'aixeta i l'aigüera o amb un rentavaixelles?
Pep, aquesta és la gran pregunta i és, crec que és el gran debat que tenim. Però, sense cap mena de dubte, les màquines han aparegut per fer-nos la vida més fàcil i cada vegada les màquines són més eficients. O sigui, aquestes persones que tenen un rentaplats i encara a dia d'avui, amb aquesta sequera extrema que tenim al país, malgrat les pluges de l'últim dia, dels últims dies, que estan afavorint a anar una mica millor, sense cap mena de dubte, si tenim un rentaplats a casa, el rentaplats és la millor manera d'estalviar energia i, sobretot, en la situació en què estem, aigua. Estem parlant d'un estalvi envers de rentar el rentaplats allà a la pica, sota l'aixeta, a fer-ho amb aquestes màquines tan modernes que tenim, d'un 50 i un 60% d'aigua. Perquè tenim una qüestió, Pep, aquí. L'estalvi, també, ara si vols en parlarem, serà en mesura de tot aquest programari. Tots els forns, microones i, en aquest cas, els rentavaixelles tenen un programari. Hem de fer servir el programa més adequat per allò que tenim dintre i el volum de plats bruts i vaixell i coberts que hem ficat allà dintre.
Escolta, és que a mi l'altre dia em va explotar el cap perquè jo feia servir sempre el rentavaixelles, aquell el de 30 minuts, perquè això de tenir un rentavaixelles una hora i mitja funcionant, penses quanta aigua gastarà, i resulta que el programa més curt gasta més aigua que el programa més llarg.
Exacte. Sempre que tinguem un aparell, i sobretot aquesta última generació que tenim a SMEC davant nostre, hem de comptar que els programes més llargs són els que més ens estalviaran, perquè no farà aquest esforç energètic d'arrencar i posar la temperatura d'aquest rentaplats a 60, 80 o 90 graus, depèn del programa que utilitzem. I ara que parlem sobretot d'estalvi energètic i aquest estalvi d'aigua que hem de fer, sense cap mena dubte hem de fer, estem cometent un error molt greu, que és aquesta gent que també fica els plats nets a dintre el rentaplats. A què em refereixo? Acabem un àpat, tota la família hem sopat o hem dinat i ens veiem que a la nostra parella, al nostre home, a la nostra dona, a la mare, a la sogra, que quasi bé fica els plats nets dintre del rentaplats. Això és l'error més greu, perquè tenim dos problemes aquí. Estem fent un consum d'aigua innecessari i l'únic que hem de fer és, amb un paperet, i si és orgànic el que tenim aquest plat, agafem la bossa d'orgànic, un paperet, i retirem la matèria sòlida d'aquest plat. I el fiquem brut, perquè el rentaplats el que ha de fer és rentar plats bruts. No ha de rentar uns plats mig bruts, que sembla que són nets. Per què? Perquè aquí tenim un problema. Nosaltres estem treballant amb una màquina i amb uns líquids o amb unes pastilles de rentavaixelles que treballaran en mesura d'aquest plat estigui brut. Si el fiquem mig net o net moltes vegades, els enzims d'aquests sabors no treballaran perquè detecten que el plat és net. I llavors no treballa. I què ens acostuma a passar? Que el plat surt brut, o sigui, amb residus incrustats perquè el sabó no ha fet la seva feina. Aquest és el primer error. I després, si tenim una màquina que té un programari, moltes vegades amb més de 10 amb una botonera que té més de 10 opcions, triem aquella que necessitem. Per exemple, hi ha un programa de mitja càrrega. Mitja càrrega no vol dir que només hagis de fer una cistella, no. Mitja càrrega vol dir escampa tot el que tens brut de vaixella en aquell rentaplats i ell decideix que ha de consumir molta menys d'aigua. Després, a SMEC tenim un programa que diu de 40 a 65 graus, que aquest programa el que fa és, tu fiques tot això que tens brut, tota aquesta vaixella que tens bruta, ell fa un rentat de 2-3 minuts amb aigua i té un sensor que es diu l'aquatest. I ell decidirà, en mesura de que ha trobat aquesta aigua menys bruta o menys, quin programa fa servir. Llavors farà servir el programa més adequat a tot allò que hi ha allà dintre. Llavors estem parlant de que la màquina ja està rumiant per tu i farà servir el mínim d'aigua i el mínim d'escalfor necessari per rentar tot allò. Això seria una qüestió.
Escolta, hi ha una cosa molt important en tot això. Una és que sembla que hàgiu de fer un manual per posar els diversos materials a dintre, perquè això sempre són discussions familiars, però l'altra és, acaba el cicle de la màquina de rentavaixelles. Què hem de fer? Hem de deixar-lo tancat, l'hem d'obrir el moment perquè surti el vapor. Com hem d'utilitzar després els recipients? Perquè tenen encara una certa, podríem dir, grau d'humitat.
Mira, ens trobem moltes vegades, per exemple, tot el que són carmanyoles, aquestes carmanyoles similars de plàstic, aquestes ja no s'eixuguen. Per defecte, qualsevol material de plàstic que fiquem dintre un rentaplats ja no s'eixugarà, queda aquestes gotetes d'humitat. Per la resta de vaixella, per la resta de forquilles, ganivets, culleres, això s'eixugarà superràpid, perquè estem treballant amb unes temperatures superiors a 45 graus, algunes d'elles d'higienització fins a 85-90 graus, i això, en segons, un cop tinguem el rentaplats, s'eixugarà. Després tenim un programa, també, amb les últimes generacions dels rentaplats a SMEC, que decideixes tu si vols que s'obri la porta o no quan acabi el cicle. Jo recomanaria sempre que s'obrís la porta, perquè ajudarà a que marxi aquest vapor i que s'eixugui tranquil·lament. Però sí que és veritat que això genera una certa discussió i a casa dius, hòstia, hem de repassar les copes, els gots? No, a veure, els gots ja de per si queden força nets, però les copes, si estem fent servir el programa adequat, perquè tenim programes per copes també, si hem tingut un bon àpat, una bona festa a casa i hem fet servir les copes de vi com hauria de ser, aquest programa t'ha de deixar les copes que no les hauries ni de repassar, sempre i quan haguem fet servir, jo sempre ho dic, si fas servir el programa que toca no has de tenir problemes, inclús hi ha programes específics per aquestes cassoles, aquestes safates de forn que fiquem a gratinar els canelons de diumenge, sí que és veritat que si hi ha un residu sòlid molt dur, l'hem de rascar una miqueta, però no l'hem de... Jo veig que la fiquem moltes vegades netes, aquell pírex dels canelons el netegem tant que el deixem quasi ben net, o sigui, ja no ha de fer la seva funció el rentaplats. Res, retirem la matèria sòlida i fem servir. Mira, en molts casos hi ha un programa amb una botonera que surt una olla dibuixada allà. No només és per rentar olles i paelles, és per rentar coses que tenen molta brutícia o molta brutícia d'allò que dèiem dels canelons, que s'ha quedat una mica d'auradet i queda allà incrustat el pírex, però aquest programa és específic per això.
Per acabar, hi ha algun utensili, algun material que no podem posar dins del rentavaixelles?
Mira, ara per sort a casa tots els materials que estem fent servir podrien anar dintre. Jo, mira, hi ha coses que també això és una recomanació. Jo, per exemple, ganivets de tallar, Els ganivets de menjar d'estar a taula, cap problema. Els ganivets de tallar, jo sóc preferiblement de passar-los una miqueta d'aigua, un bon drapet, desinfectar-los bé i deixar-los així. I després, coses que no hem de rentar mai, són que això moltes vegades ja no en tenim, són cassoles d'alumini, tot això, tot el que és acer inoxidable, no tenim cap mena de problema. Hi ha un fals mite de que les paelles d'aquestes teflonades, per dir-ho d'alguna manera, no poden anar-hi, evidentment poden anar-hi, i la feina aquesta l'hauria de fer el rentaplats. I torno, Pep, amb el teu permís, torno a parlar d'aquest estalvi, sobretot, més que energètic, d'aigua que hem de fer i que hem de conscienciar-nos tots. O sigui, targeta vermella a tota aquella gent que està rentant els plats a la pica sota l'aixeta tinguent un rentaplats. Si hem de ser curosos a l'hora de dutxar-nos, a l'hora de no regar, de no emplenar piscines, sisplau, fem servir els rentaplats, que per això els tenim.
Jordi Avilà, moltes gràcies.
Moltes gràcies, Pep.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I amb aquesta sintonia de la Guia Virgínies tenim l'Òscar Gómez a punt perquè ens posi un restaurant més a la nostra Fonda de Catalunya Ràdio.
Bon dia, Pep. Avui us recomano un restaurant de joves cuiners de Girona, però que han obert a Barcelona, al CAP i Casal. Es tracta de l'Insolent, un restaurant a la plaça del Sol, molt lluminós per la seva sala gran, oberta al carrer i a la plaça, amb uns vitralls enormes que donen a la plaça i que, pels quals entra molta llum, però sobretot lluminós per la seva cuina, que és vibrant, divertida i un puntet agosarada. Els cuiners són en Julià Castelló i en Miquel García, que venen de treballar en projectes molt potents, com per exemple el restaurant que en Paco Pérez i en Guardiola van obrir a Manchester, on en Julià va ser cap de cuina i en Miquel després d'estar allà, perquè en Miquel i el Julià els coneixen des de petits de Girona. En Miquel es va tornar cap a la seva terra i va estar uns anys treballant també al celler de Can Roca. Per tant, fan una cuina delicada, elegant, amb molta presència i protagonisme vegetal i també molt estacional. Fan clocades d'ull a la tradició gironina, com per exemple aquesta mossegada divertida, que és fer servir el format xuxu, però en versió salada. La idea és canviar el dolç del xuxu per un salat que emula, en certa manera, el que fan les croquetes, que són cruixents per fora i cremoses per dintre. En Miquel ens va explicar que en el barri, a Gràcia, hi ha moltes cartes amb croquetes i, per tant, es volien desmarcar una mica i, aprofitant que són de Girona, van fer aquesta variació de mossegada cruixent, de pasta fregida, que és la que té el xuxu, i fan farcits, per exemple, molt potents, com un guisat de coll de xai amb maionesa de ras al canut. Imagina't aquest cruixent per fora fregit, molt gustós, cremós i torrat al mossegar. És fantàstic. Més espectacles. Doncs mira, el Mar i Muntanya, no sé si aquí hi va la cosa també per el veïnatge amb l'Empordà, fan unes mandonguilles de porc i calamar amb salsa picant de cranc, crema àcida, reducció de demiglàs i allioli, perdona, i amb oli de picada, és a dir, amb aquest punt de safrà i fruita seca. Són unes mandonguilles sofisticades, estan sensacionals. Més plats, rajada a la brasa amb pil-pil de piparra, lletons de vedella amb demiglàs i puré de col i rave, llobarro en esqueixada, sí, has sentit bé, Pep, una esqueixada de llobarro i, per exemple, uns pesolets del Maresme, ara que és el moment d'aprofitar la temporada, amb moll de l'os, que és aquest greix untuós i espaterrant que li va molt bé als pesolets. I acabem amb unes postres, que és un cremós de xocolata amb gelat de pa. És a dir, que aquí el pa està en format gelat, en format cullerada, i per tant és un postre de pa amb xocolata, que es menja a base de cullerades cremoses, intenses i refrescants. Deixa'm dir, abans d'acabar, que a banda dels dos cuiners, també hi ha en Javier Custodio i Pedro Huerja, que s'encarreguen de la sala, d'aquesta sala fantàstica, d'aquesta cuina fantàstica de l'Insolent, a la plaça del Sol número 23, de Barcelona. Que, Pep, t'apuntes? T'ha agradat? Vinga, una abraçada.
Moltes gràcies, Òscar. Fins la pròxima.
La Fonda, amb Pep Noguer.
El tuit de l'Imma Puigcorbé.
La satisfacció de menjar el que cuides és una sensació difícil d'explicar. La paciència, l'entrega, l'estimació que posem en cada aliment és el que farà que aquest arribi o no a bon port i, per tant, al nostre plat.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
Danilio Rosé, bon dia.
Bon dia.
Cofundador de Slow Food Barcelona i del restaurant Rasoterra. Per esmorzar, dolç o salat?
Jo menjo salat. I mira, des de quan vas arribar a Espanya, menjo pernil, un bocata de pernil.
Del mar?
Del mar? Ostres, aquí em m'agafes perquè jo no menjo peix. Però...
Com que no menjo peix, un italià?
No menjo peix, però puc menjar algues, si vols.
Perfecte, perfecte. I de la terra?
De la terra m'agrada tota la verdura m'encanta, però sobretot les cols.
Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
A l'hora de sopar el meu plat preferit és una sopa.
Bona, bona, bona. I quin és el teu vici culinari que ens puguis explicar?
Regalís. Bueno, tot el que porti regalís, regalèsia, com es diu català, m'agrada, m'encanta.
Quin utensili a la cuina no pots estar sense ell?
Home, jo el ganivet japonès que tinc.
Un sabor o aroma de la teva infància?
La piadina amb mascarpone.
I quan no treballes vas a dinar a...?
Quan no treballo a dinar vaig a la Sosenga o al Puntal.
Bon, bon, bon. Quin és el teu bocato di cardinale, aquella mossegada que et fa veure les estrelles?
A mi un plat d'espaguetis, allo, ollo, peperoncino, amb tomàquet, m'encanta.
Que bo, que bo. I un producte que no suportis i és?
El caviar.
Què dius ara, en sèrio?
No m'agrada ni el caviar ni el foie gras.
Oh, que bo. Per acabar, tofu o costelles a la brasa?
Tofu a la brasa.
M'encanta. Moltes gràcies, Daniele.
Gràcies a vosaltres, gràcies, Pep.
La Fonda.
I avui toca cap a Marina, concretament. Bé, de fet, no el veig al mar des d'aquí, on he arribat a Sant Pere Pescador, un d'aquests pobles que toca gairebé al final de l'Alt Empordà, tocant el Baix Empordà, i és que és un país de pomes, és un país de fruita i és un país de pagesia. Aquesta pagesia que aquestes últimes setmanes i mesos s'està reivindicant, no per gust, sinó per pròpia necessitat. I és que avui volem parlar de la poma, volem parlar de tots els ets de la poma. Volem parlar de que si la poma és com el porc que s'aprofita tota la poma sempre, però més que tot va més enllà, perquè és que és una de les fruites que tenim tot l'any, tot i que tot l'any em sembla que no és d'aquí. He quedat a veure si el veig per aquí, amb en Jaume Armengol, que és el president de la IGP Poma de Girona. Mira, ja el veig aquí. Jaume, bon dia.
Hola, bon dia, Pep.
Estem a casa teva, Sant Pere Pescador.
Sí, benvingut.
Escolta, aquestes últimes setmanes i mesos la pagesia esteu de revolta i dèiem, jo ara deia no per gana, sinó per necessitat. No sé com veus aquesta primavera que ens ha de venir, perquè aquest hivern de moment ploure poqueta a Catalunya.
Sí, estem passant moments bastant crítics, tant pel que fa a la situació meteorològica com pel que fa també al tema de la burocràcia i tots els problemes que ens venen a sobre, no? Pel que fa a la climatologia, portem ja 3 anys de sequera, estem preocupats, estem en una situació molt, molt, molt delicada, i si aquesta primavera no canvia la cosa i no plou, costarà arribar a portar la producció fins a final.
Tu ets el president de la IGP Poma de Girona. Sous, diguem-ne, d'un territori bastant gros, des de l'Alt Empordà, Baix Empordà, no sé si una mica el gironès també, hi sou. Clar, suposo que les realitats deuen ser bastant semblants, però no sé si hi ha una zona que, diguem-ne, que pateix més que l'altra.
Bé, a Poma de Girona, o sigui, la major part productiva de les finques de Poma de Girona estan repartides entre el riu Fluvià, la Muga i el Ter. Les planes al·luvials aquí, estem en una zona on la pluviometria ha baixat bastant en picat, vull dir, fa temps que no plou amb quantitat, no venen llevantades, no sé, ha canviat el sistema de vents o tenim, no sé com ho fa, però vull dir que no venen llevantades i no acaba d'emplenar tot, d'empapar bé el territori. Creiem que aquesta campanya, ajustant bé les dosis i una medició acurada tècnica del rec, podríem arribar cap a la plantació.
Clar, ara estem gairebé allò tocant a finals d'hivern, veiem els arbres que, clar, vosaltres ja heu fet una bona feina, i això també m'agradaria parlar-ne d'aquí una estoneta, de tota aquesta part, diguem-ne, de desenvolupament que esteu fent entorn a un arbre com és la pomera, no? Clar, hi ha una cosa que és important aquí, i és, amb aquestes temperatures que estem passant aquest hivern, a més, vosaltres que esteu aquí tocant gairebé a mar, jo no sé l'arbre si us ha canviat, si tu veus, diguem-ne, amb aquests últims anys, veus que l'arbre ja comença a generar diferent, perquè jo vinguem fins aquí i he començat a veure arbres florits i encara estem a l'hivern.
Sí, sí, és evident que hi ha un canvi de temperatura, hi ha un canvi de tendència del clima. Poma de Girona, ja fa molt de temps que estem treballant amb el tema d'investigació i tecnologia, fa més de 20 anys que estem en un projecte que es diu Fruit Futur, juntament amb altres empreses productores a la zona de Catalunya, que juntament amb el nostre soci tecnològic, l'IRTA, vale, estem fent un encreuament de varietats de pomera i de perera que s'adaptin al territori. Que s'adaptin al territori vol dir que siguin nascudes en la zona, vale? Per tant, no vol dir que tinguin menys consum d'aigua, sinó que aguantin les temperatures que hi ha a la zona, no? Per exemple, si són estius molt càlids, doncs aquestes plantacions puguin arribar a aguantar arribar a cap, vull dir, no? Que es puguin produir i que sense cap mena de problema. La cosa és molt lenta, ara començaran a sortir les primeres varietats, una de les varietats que el nom que ha sortit és la Hot 84, que comercialment es diu Tutti, vale? Es començaran a fer les primeres plantacions, ja fa 2 anys que s'estan plantant aquestes varietats, començaran a entrar en producció i començaran a tenir les primeres produccions ja a partir del 2024, i quan, en el Lineals doncs, començarà a haver-hi aquesta nova varietat que es diu Tutti.
Clar, un està pensant, diguem-ne, com a cuiner, que diu, mira, vull fer un plat nou, no? El penses una mica, fas alguna prova i, a veure, ja en un parell de dies pots fer un plat nou. Diu un parell de dies, diu una setmana. Clar, vosaltres, això, la pagesia, diguem-ne, del món de la poma, de la pera a Lleida, per exemple, també amb la DOP de pera de Lleida, això no dura una setmana ni un parell de dies, no? Sinó que dura anys poder arribar a fer una varietat nova. Com funcioneu? Com ho feu, això?
Bé, això ja et dic, fa més de 20 anys que hi estem en aquest programa. Primer es fan els encreuaments, es busquen quines característiques vol que tingui la fruita, no? La poma, què és el que demana el client. Vale? Per exemple, hem estat buscant unes pomes bicolors, no? Vermell i groc, que siguin rústiques, que aguantin bé les temperatures, que siguin cruixents, molt sucoses, dolces, que és el que demana el client. I sembla que ha despuntat, la primera que ha despuntat ha sigut aquesta, la 84, que anomenada Tutti, i els productors ens hi hem avançat de seguida, no? Vull dir, és una pomera que ha nascut aquí a la zona del territori, vale? A l'arc mediterrani, per tant s'adapta bé climatològicament, a les temperatures d'avui en dia s'adapten bé, i creiem que és una varietat molt bona. Ara falta que el client final la conegui, li arribi al consumidor i pugui tastar-la.
Clar, hi ha una cosa que és important en tot això, que una banda és la tradició, sempre parlem de varietats autòctones, no? I també ens en donem compte que el gust, diguem-ne, el paladar o les modes, fins i tot, van canviant. Quan tu i jo érem molt petitons, per cert, tu quina edat tens?
46.
Així ja, més o menys, eh? Anem allà. No, quan tu i jo érem petits, clar, les pomes que es veien més d'aquestes de bicolors no se'n veien. Veies les grogues, diguem-ne, no? La Golden, la Reineta, veies les vermelles, que ara de l'única que queda Reineta en queda poqueta aquí, no? Golden sí, però sí que és veritat que van canviant, no? Tot això. Com veus tu aquest canvi generacional, diguem-ne, de les varietats de pomes des de que eres petit fins ara?
Bé, ja et dic, la IGP Poma de Girona té certificada les 4 varietats, no? Que serien la Gala, la Golden, la Red Delicious i la Granny Smith. El que deies tu, no? Al final la gent busca diferent, no? Que sigui, hi ha gent que li agrada més dolça, hi ha gent que li agrada més àcida, hi ha gent que li agrada més cruixent, hi ha gent més sucosa. I, per exemple, d'aquestes quatre que t'he dit, la Red Delicious irà desapareixent al mercat perquè és una poma que no, és molt maca de vista, però de gust no els acaba d'agradar. Per tant, irà substituint aquesta varietat, suposo, per aquestes noves varietats que van sortint, com podria ser la Tutti, com podria ser d'altres varietats que vagin sortint dintre d'aquest programa que hi ha de fruit futur.
Clar, hi ha una cosa important en tot això. Estem parlant d'una indicació geogràfica protegida, per tant, estem parlant d'un reglament que no és només que vagi a Catalunya, sinó que també ha d'anar, diguem-ne, al Ministeri d'Agricultura i després ha d'anar cap a Europa, cap a Brussel·les. També suposo que és un tràmit el fet, diguem-ne, de fer un canvi de varietat en el cas de la indicació geogràfica protegida, que també no es fa en quatre dies, això.
Correcte, sí. Tot el que és el tema burocràtic, ja saps que les coses de Palacio van molt despacio i primer s'ha de demostrar que aquesta veritat s'adapta molt bé al territori, es produeix molt bé, que són uns tràmits que suposo que a base de molt de temps i moltes explicacions i molts estudis tècnics es podria arribar a certificar com a IGP Poma de Girona. Però tot així es cultiva igual que una veritat de poma IGP, vull dir, amb els mètodes que s'han fet tota la vida, culturalment s'han fet aquí, aplicant-hi la tecnologia, com per exemple el sistema del girorec, el sistema de fertilització orgànica, hem reduït la química per l'orgànica, la instal·lació de les malles protectores, que fan que no que l'arbre es quedi més ben protegit, no tingui tanta evaporació, vull dir, aplicant-hi la tecnologia que estem aplicant, amb les noves varietats que surten.
Home, hi ha una cosa que també va molt bé, i ho estic veient aquí amb aquestes pomeres, i és que els hi poseu aquí un sombreig, que no sé si és per si fot alguna pedregada o per que doni ombra i no tinguin tant de sol.
Bé, inicialment era per les pedregades, vale? Per garantir la producció anual, vull dir, tu al teu client li has de servir tot l'any, no pots dir-li que aquest any no tens fruita perquè hi ha hagut una inclemència meteorològica i no pots servir-lo. Vam garantir ficant amb malla, o sigui, ara ja no ens plantegem fer una plantació sense ficar una estructura de malla a sobre, i ens n'hem donat compte que ficant aquestes malles a sobre les pomeres, el que fas també en regules molt bé les temperatures, els cops de sol, vull dir, tot afavoreix molt, no? Tens un pack-out de la finca molt alt i això, clar, repercuteix en el productor final. Si tu tens més primeres de la finca, doncs això, clar, els ingressos són més alts.
Anem a veure pomes?
Anem-hi, Pep.
Avui som a Sant Pere Pescador, aquí a Frutícola Empordà, una de les cooperatives que estan dins d'aquesta IGP Poma de Girona, parlant amb el seu president, Jaume Armengol. Clar, ara les pomeres ja no hi ha pomes, sinó que les pomes les teniu aquí dintre. Quin tracte li feu, és a dir, què li feu a la poma perquè primer pugui aguantar gairebé tot l'any i després, des de que el teniu aquí vosaltres, fins que ens arriba als consumidors?
Bé, les tres centrals de l'IGP Poma de Girona són a Frutícola Empordà, a la zona de Sant Pere Pescador, a Giropoma, a Torroella de Montgrí i Girona Fruits a Bordils. Treballem de manera molt similar, vull dir, són empreses molt tecnològiques, amb l'última tecnologia en tema de conservació les tenim aplicades, en tema de robotització de la confecció també ens hi hem abocat, i els hi fem un tractament normal i corrent, vull dir, les pomes venen tal qual del camp, vale? Entren dintre la central, es posen entre les càmeres frigorífiques, que són com neveres gegants, que tanquen hermèticament, no els hi fem cap tractament, i el que fem sí que regulem l'oxigen i la respiració. Vale? Els hi baixem molt l'oxigen perquè no vagin evolucionant, els hi traiem el CO2 a la respiració perquè no es vagin oxidant les pomes, i això fa que hem après a conservar les fruites durant molts mesos a l'any. Vull dir, nosaltres la fruita realment podríem conservar-la 12 mesos a l'any, poder servir als nostres clients durant tot l'any i no poder faltar de poma de bona, de poma de Girona.
Ara algú pot pensar, ostres, que aquest home que diu això de que li deixem el mínim oxigen i això, al cap i la fi, tots veiem, per exemple, i hem comprat un producte en una botiga o en un supermercat i els hi fan el buit, no? Que precisament és això, és dir, és treure l'oxigen perquè la conservació, diguem-ne, s'allargui molt més, no feu res més, diguem-ne, de...
Correcte, seria així, Pep. El passa que no li pots treure el 100% de l'oxigen perquè al final s'oxidaria i es faria malbé, es moriria la poma. I li deixem un mínim perquè pugui anar respirant a poc, però que no evolucioni. Vale? Això fa que, clar, la qualitat de la fruita sigui excel·lent, Vull dir, traiem pomes al mes d'agost, collides al setembre de l'any passat, i no notem diferència, eh? Vull dir, realment és una poma cruixent, manté la seva fermesa, la seva sucositat, i és la tecnologia que hi ha en les tres empreses comercialitzadores de poma de Girona. Vull dir, és d'admirar. Som dels pioners de conservació de la fruita.
La pagesia de la poma no és una fàbrica industrial en què totes les pomes surten iguals. Sí que a la IGP, diguem-ne, teniu uns estàndards de qualitat, suposo, de mida, de color i tot això. Veig per aquí que estan corrent unes pomes aquí amb una mena de rierol d'aigua. Com funciona això?
Sí, les pomes un cop estan venen del camp, els fiquem dintre les càmeres frigorífiques. Després tenim el cor de l'empresa, que seria la màquina preequilibradora, ¿vale? Que aquesta màquina el que fa... tu submergeixes la poma en l'aigua perquè no agafin cops, així es pugui transportar molt bé, una aigua que està en circuit tancat, ¿vale? I així es puguis transportar la poma i la porti amb unes cintes transportadores que te fa el calibre extern, el pes i la qualitat interna. ¿Vale? I tu li fiques els paràmetres que vols, te'ls fica per canals d'aigua, que quan te'ls unifica, tant de color com de pes, com de qualitat externa.
Hi ha una cosa important amb això, que ara m'estic fixant, que totes les pomes que són més petites van cap a un lloc. Clar, aquestes, per exemple, no entren dins la IGP, però sí que tenen el seu mercat. Suposo que això moltes vegades la gent no hi pensa, no?, amb això. Clar, per exemple, aquestes més petitones, cap a on van? Qui és que li agrada la poma més petita?
Bé, com has dit tu, no? Al final no és una fàbrica, sinó és uns arbres fruiters que fan fruita de tots els calibres i de totes les mides. Intentem, des de camp, homogenitzar tota la producció, ¿vale? Sempre en queden de petites i sempre en queden de molt grans. Els calibres, el que m'ho has dit tu, hi ha per diferents clients. Hi ha gent que vol el calibre més petit, l'altre el calibre més gros, i això depèn del client que vulguis, doncs et demana, per això unifiquem totes aquestes partides, per a l'hora de confeccionar, ser molt més àgils i poder servir al client al moment i al dia.
Ara parlàvem de modes, i això hi deies que la Red Delicious és una de les quatre varietats de pomes dins l'IGP que potser, diguem-ne, en un futur no gaire, diguem-ne, llunyà, acabarà, diguem-ne, potser desapareixent, perquè també, a més a més, feu altres varietats de pomes, no? Suposo que això també és una d'aquelles coses que va amb l'edat, no? És a dir, la gent gran li agrada molt més una poma, diguem-ne, que a part coneix perquè se l'ha menjat, com pot ser una Golden, en canvi la gent jove es tira cap a, diguem-ne, textures més crocants, més cruixents, més sucoses, amb un nivell, diguem-ne, entre la dolçor i l'acidesa. Suposo que és això, no?, el que teniu en compte?
Sí, la veritat és que es fan cates en els clients, es busca sempre el que voldrien, el que desitgen, no? I intentem aconseguir aquestes veritats. El mercat es mou molt. També hem d'entendre que el tema de la poma, estem parlant de temps llargs, eh? O sigui, entrar en producció un arbre fruiter, estàs parlant entre 2 o 3 anys, aquest en plena producció ja són 6 o 7, vull dir, són tempos llargs. El que passa que sí que no hem de perdre de vista que el client el que vol, ¿vale? I buscar i moure't pel món i moure't per... O sigui, ser molt actiu i amb investigació i desenvolupament, ¿vale? Per aconseguir el que el client final vol. Això és l'objectiu.
Clar, hi ha una cosa important, tot això que és la competència, no? I la competència no la teniu a Lleida, per exemple, que també cultiven poma, sinó que la competència ens ve del nord de, diguem-ne, d'Itàlia, amb una poma, diguem-ne, que suposo que el govern hi deu posar molts diners, no?, d'allà, perquè, escolta'm, se sent molt les seves paraules, no? I, evidentment, per quantitats, diguem-ne, tant a Girona com a Lleida, en fer menys de poma. Però som autosuficients a Catalunya amb el cultiu de poma?
Faltaria una miqueta més de poma, per això hi ha aquesta petita porta d'entrada que pot venir poma de fora. El que passa que nosaltres fem una miqueta d'autocrítica, hauríem de saber explicar una miqueta el valor que porta produir a la zona del territori, tenir una alimentació garantitzada, saludable, amb certificacions passades al dia i saber expressar aquest valor en el client final, que a l'hora que pugui anar a comprar pugui decidir si vol poma de proximitat o si vol poma de fora, d'exportació, d'importació.
Clar, aquí hi ha una cosa important amb tot això, i són les varietats, no? Clar, les pomeres, quan les veiem, i veiem totes les pomes allà, les varietats, però de ben segur suposo que també va per temporalitats, no?, i per varietats. Quina és la primera poma, diguem-ne, que es pot collir de l'arbre i l'última?
Bé, poma de Girona, ja et dic que tenen les quatre varietats, que són la Gala, la Golden, la Red Delicious i la Granny Smith. Vale? Comencem el mes d'agost amb la Gala, que és una poma bicolor, bastant dolça, amb un punt d'àcid. Aquesta es cull tot el mes d'agost, es va fent per passada, es va fent per coloració. Aquesta, la que va agafant color, agafant maduració, té més color, i això és l'època de collita, doncs es va marcant el tema de coloració. Després, al mes de setembre, tenim la Golden, vale? La coneguda, per mi és la reina, que és un verd trencat, vale? Un verd grogot trencat, que és cruixent, sucosa, que es conserva durant tot l'any, és de les millors per mi. Després, al mes de setembre, a finals de setembre, ve la Red Delicious, que és la típica poma que veus en la Blancaneus, no? De tota vermella. És més consistent, és molt aromàtica, el que passa que no té tant de suc. I després ve la Granny Smith, que ve el mes d'octubre, que és la verda àcida, que es fan per amanides, per menjar. Qui li agrada i l'acidesa i la frescura a la boca, doncs realment la Granny Smith és una bona poma. Després tenim altres varietats que es cultiven igualment que el mateix sistema de producció que les quatre varietats de l'IGP, que podrien ser doncs, les pomes de club, com podria ser la Pink Lady, la Tessa, la Tutti, podria ser la Fuji, diferents varietats.
Què vols dir això, pomes de club? Ja m'explica'm això.
Bé, les pomes de club són pomes que venen gestionades diferent que la IGP, vale? Del tema de la venda, no? I tu entres dintre un club a formar part d'aquesta varietat, que te deixen plantar les hectàrees justes perquè no hi hagi més oferta que demanda, i les qualitats estan regulades molt amb el tema del club.
Sí, és una mena de varietat patentada per un club, el qual tu, si no ets aquest club, no la pots plantar.
Correcte, no la pots plantar, no la pots confeccionar, o sigui, te la gestionen en un tercer.
Jaume, estem veient aquí que les pomes van corrent. Clar, jo ara se m'ha posat al cap, dic, ostres, aquestes quatre varietats de la IGP Poma de Girona, en percentatges, ara, actualment, 2024, com esteu? És a dir, quina és la poma més consumida o més demandada i la que menys?
La més consumida diria que és la Golden, vale? Que té un percentatge bastant alt, estem parlant poder de 40% ben bo de Golden. Després la Gala, també hi ha hagut una gran expansió de la Gala que ha pujat. El que passa que ara amb els temes de les calorades que ve l'estiu, aquestes calorades tan prolongades i tot això, afecta una miqueta la coloració, les pomeres que no són molt a la vora del Mediterrani, doncs tenen una miqueta de problemes a l'hora d'agafar coloració. Per tant, aquestes plantacions s'iran canviant per altres varietats, suposo, per tant es mantindrà. La Red Delicious, el que dèiem, irà desapareixent una miqueta perquè el consumidor no acaba d'agradar-li. I la Granny Smith és bastant coneguda mundialment, que la poma de Girona de Granny Smith és molt bona i té una coloració molt maca.
Clar, amb tot això hi ha una cosa que és arribar a la cuina, no? Jo suposo que tu, a més de pagès, deus cuinar. No? Perquè, clar, per exemple, la poma Golden, jo no sé tu, però, per exemple, a mi és de les que m'apassiona més a l'hora de la cuina. És a dir, tu vols fer una tatena, vols posar una poma al forn i així. No hi penso amb la Red Delicious, no? Per posar al forn, tu cuines o no?
Bé, faig el que puc quan tinc temps. No em desagrada, eh? No em desagrada. El que passa que, bueno, tinc el meu procés per anar treballant-hi. Però sí que hi ha moltes varietats de pomes, per exemple, la Golden sí que s'adapta molt bé amb el tema de postres, no? Amb tema de tatens, amb tema de compotes, amb tema que és molt fàcil i molt bé i la trobes tot l'any, no? Vull dir, és una varietat que tu la pots fer servir tant per menjar en fresc com per cuinada, no? Després també estaríem parlant de les granis, que les podries afegir a les amanides, una varietat fresca, molt que neteja molt bé la boca. Vull dir, de possibilitats de cuinar amb poma, n'hi ha moltes. Aquí tenim, per exemple, molt a la vora, els germans Roca, que estan fent una expansió mundial al tema de la cuina i utilitzen poma de Girona per als seus plats i els seus postres i...
Sí, home, la veritat és que hi ha algunes certes receptes que crec que molts restaurants tenen, com ara, per exemple, això, la tatenca no deixa de ser una recepta, diguem-ne, que ens ha vingut de França, però que, a més, això, amb la poma del territori, Jaume... Aquí hi ha una cosa molt important amb tot això de la cuina, que és també la part de l'alimentació. I aquella sàvia dita que diu que una poma al dia manté el metge lluny de casa, si tota la gent de Catalunya mengés una poma cada dia... Potser haurien de doblar la producció de poma de Girona i a Lleida també, no? Per diguem-ne, per deferència.
Sí, home, i tant, i tant, i tant. Si la gent s'acostumés a menjar la fruita i fruita de territori, la cosa, jo crec que l'economia circular funcionaria molt bé i jo crec que seria un canvi... El que passa que hem d'explicar el valor que porta, no? De poder triar i per què tries aquesta varietat, per què tries aquest producte, no? I qui diu la poma, diu d'altres productes de DOPs i GPs que hi ha per aquí a Catalunya, que n'està ple i tenim uns productes espectaculars. El que passa que falta, són petits i falta arribar a la comunicació en el client final. Però jo crec que amb esforç i amb dedicació podem arribar a aconseguir. I el que parlàvem de la cuina, el xuxu, conegut xuxu, ja no fan xuxu de crema, sinó xuxu de poma de Girona.
Ah, és que això també ho hem anat fent, ho hem anat engrandint. Una cosa fixa, tan tradicional com era el xuxu i que gairebé havia passat, no et diré l'oblit, però sí que diguem, era una dolça, com diem aquí, molt residual. En canvi, ara te la trobes ja no només a restaurants de Girona, sinó també de Barcelona o algun de Londres.
Sí, correcte. Vull dir, l'altre dia vam estar amb els xuxos Castelló, que celebraven en molts anys de vida i que havien fet un obrador nou aquí a la zona de Banyoles i feien el xuxo de poma de Girona. Vull dir, i expandien a molts restaurants i tornava a sortir a la carta de postres amb xuxo de poma de Girona.
Jaume, tu ara fa una estona deies que estàs al voltant dels 46, si no recordo malament. Sempre has sigut pagès?
Sí, ja vinc de generació, o sigui, el meu pare ja s'hi dedicava, vull dir, jo continuo. Vull dir, si puguem continuar i la climatologia ens ho permet, continuarem i seguirem al peu del canó.
Com veus aquest futur immediat de la pagesia?
Bueno, suposo com tots els sectors, vull dir, estem passant moments bastant complicats, vale? El tema de burocràcia, el tema de personal, és complicat, no? La competència és ferotge. Que passa que hem de ser resistents, com sempre hem aguantat, hem cuidat el territori, l'hem mantingut, qui més interessats que nosaltres de mantenir el territori i demostrar que tenim uns productes de molta qualitat, que hi ha unes certificacions a darrere, que podem estar molt orgullosos. Aprofitem ara que el 2025 penso que serem regió mundial de gastronomia, vull dir, això ens dona un potencial bestial a la zona del territori, crec que han d'aprofitar, a part del xef també han d'aprofitar els productors d'aliments, que vull dir, que són pocs, però treballem bastant a territori.
Què creus que hauria de passar o què creus que podríeu fer perquè les pomes, diguem-ne, estiguessin més a l'abast de tothom? És a dir, ja hi són, no? Tu vas a una botiga, vas de poble, vas a un supermercat i trobes fruita, i trobes poma. No tots i a vegades hi trobes poma de Girona, que això és una d'aquelles coses que a vegades parlem, però hi ha alguna cosa que creus que vosaltres, diguem-ne, com a productors i també, diguem-ne, des de vosaltres fins al client final, dius, ostres, i si féssim això? Perquè s'han fet algunes coses, no? Com per exemple a vegades posar màquines de vending amb fruita fresca a escoles o hospitals o a llocs on hi ha molta gent, no? Però no sé si, diguem-ne, el consumidor acabem, diguem-ne, consumint aquest producte.
Bé, al final, inventar, no podem inventar res. Al final, a l'hora d'anar a comprar, poder que sigui ben identificat, que estigui ben etiquetat tot, i sempre preguntar, no costa res preguntar si és poma d'aquí, si és poma de proximitat, o poma, pera, el que sigui préssec, però que sigui de proximitat, vale? Que no ens vulguin enredar, que no ens vulguin enganyar. Ja ho sé que costa molt, però a base d'anar preguntant i d'anar, sobretot, investigant, has de trobar la fruita que tu vols i que tu desitges.
T'agradaria que les teves filles segueixin els teus passos de la pagesia?
Sí, per què no? Sí, vull dir, al final has de muntar un sistema que tot es tecnifica, vull dir, és canviant molt de com es feia abans, com es produïa abans, ara ja no va de gènere, vull dir, al final tu ets un empresari, que tu tens les teves finques, tu montes el teu sistema, i sobretot, si tenen ganes de fer-ho, endavant.
Som els 2024, t'he posat aquí un diari que és en blanc, però si t'hi fixes, diu 2034, d'aquí a 10 anys. I hi ha una notícia que parla de la IGP Poma de Girona. Què t'agradaria que digués aquesta notícia?
Bé, estaria content perquè aguantaríem 10 anys més encara, per tant, 10 anys més que estaríem en el peu del canó. I res, i content de que sortís a la premsa, que fem una fruita de qualitat com l'estem fent, que anem millorant, que anem tecnificant totes les nostres explotacions i que orgullós d'estar aquesta etapa aquí com a president de Poma de Girona i que per molts anys duri.
Ets feliç?
Sí.
Jaume, sense pagesia no hi ha cuina.
La nostra fi és la vostra fam.
Aquesta és una d'aquestes frases que quan la veus amb tota aquesta pagesia que s'està reivindicant i com dèiem al principi no ho fa per ganes, sinó ho fa dient per necessitat, és d'aquelles que un que no és pagès però que sí que és cuiner i que té molt clar, diguem-ne, que el producte i aquesta, diguem-ne, economia circular te trobes, és d'aquelles que et fa veure que alguna cosa ha de canviar.
Sí, la veritat és que no, temo que no sigui massa tard. Vull dir, em fa por això, que perquè la roda és molt grossa, si es talla la roda aquesta, tornar a enganxar una altra vegada costa molt. El tema de la pagesia són rodes a llarg temps, que no es fan avui per demà, vull dir, hi ha un sentiment cultural també a darrere, i ja et dic que no es pot tallar en sec perquè si no tornar a enganxar una altra vegada a la gent i que vulgui tornar a dedicar-se a la pagesia costarà molt.
Hi ha una cosa que és important, que és l'edat. Tu, tot i que tinguis 46, ets molt jove, diguem-ne, podríem dir de la mitjana de la pagesia. També una pena, diguem-ne, que hi hagi gent que amb una certa edat hagi de deixar de fer de pagès, no?
Sí, és molt trist que explotacions que siguin viables s'hagin d'acabar morint perquè la gent no s'hi vol dedicar. Clar, dedicar-te a la pagesia és 365 dies l'any. Vull dir, com tots els autònoms o empreses, que suposo que deuen tenir els seus mal de caps, la pagesia tres quarts de la mateix. Passa que hem de donar valor a la feina que estem fent, vale? Que no som els pagesos de fa 40 anys enrere, som els pagesos del 2024 i amb previsió d'allargar més i tecnificar més el sector.
Anem a menjar pomes?
Som-hi.
La fonda.
I des del Sallarrim, a Rabós d'Empordà, històries i reflexions d'un vinyataire lliure. Per Jordi Esteve.
Rabós torna a fer olor de vi. Els llevats salvatges tornen a acampar pels seus carrers. El poble torna a bullir. Frescos mostos de les seves vinyes joves i velles fan alquímia històrica, fan un ambient més pur. Obren portes cap al passat. L'olor és ben suspès a l'aire. Aquesta flaire, el poble, ja l'havia fet. Ha recuperat un matís ben seu. En Pol i l'Ernest, en Joan i en Gabriel, la Dido i en Júrien, un de nou, d'en Guillem i l'Isaac i un servidor, hem decidit pintar l'aire del color del vi. Veig aquest color cada matí, quan em desperto, quan fermento més que no respiro.
productes catalans amb denominació d'origen, aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat, arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar, una frase del senyor August Escoffier que diu: un bon menjar és el fonament de la felicitat. I aquí a la font d'això ho sabem. Ho sabem i ho ratifiquem. Esperem que us hagi passat de meravella i ens tornem a trobar aquí, a la fonda de Catalunya Ràdio. Adéu-siau i moltes gràcies. All comes away, all comes away, surrender, surrender.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.